Una nit a la terra, amb Gaspar Hernández.
Ricard Rullán, bona nit.
Benvingut.
Ricard Rullán és el jugudista i avui, per casualitat, en el nostre estudi tenim coses per picar. Tenim galetes i diferents coses dolces i salades per menjar. I, casualment, en Ricard es troba en un dels seus dos dies mensuals de dejú. Està fent dejú des de tot el dia que porta no menjant res, no?
Així és.
Sí, sí. I què tal? I no se sent dèbil?
No, debilitat no, perquè en definitiva el cos té moltes reserves. En el fetge, sobretot, hi ha moltíssima glucosa acumulada i mentre estàs en dejú el que fas és fer servir aquesta glucosa i per això és molt útil, perquè de fet el fetge, si tens excessos en qualsevol sentit, pot espatllar-se i així és, vas fent servir la glucosa del fetge.
I el dejú, evidentment, és recomanable. El que no
molt,
sabia
sí.
És això dels dos dies al mes. Que és una bona xifra?
No, es pot fer cada setmana, si vols. Però normalment hi ha una tradició que és fer-ho coincidir amb l'onzeu dia després de la lluna plena i l'onzeu dia després de la lluna nova. És molt propici per fer-ho, perquè es veu que ja sabeu que la lluna té certa influència, amb els fluids, sobretot, no? I sabeu que hi ha marees altes, marees baixes, i és per això que aquests dies són propicis pel dejú. És a dir, afavoreix, no? Que puguis estar tranquil.
Molt bé, molt bé. I després et sents la mar de bé, no?
Sí, molt bé. Sobretot s'ha de tenir en compte, que no m'oblidi, que s'ha de beure molta aigua. Un mínim de 2 litres, gairebé 3, per no deshidratar-te. Això és important, no? I aleshores has d'anar bevent. És a dir, que no és un dejú complet, beus aigua.
Molt bé. Doncs vinga, parlem de la insatisfacció, de com podem entendre i com podem superar-la. Parlem una mica de les claus. En Ricard remarca aquesta qüestió d'entendre la insatisfacció en primer lloc.
Bé, és important, perquè si no saps que aquesta actitud mental d'estar insatisfet o aquesta incomoditat de la ment de sentir-se que no s'han complert les expectatives, per dir-ho així, doncs si no ho entens com a tal, sempre estaràs una mica perdut, no? Perquè sempre aniràs buscant coses i no sabràs exactament per què ho fas. I si queda aquesta actitud insatisfeta és quan no et sentiràs bé, definitivament. Per això cal plantejar-s'ho seriosament què és el que estàs experimentant, com t'estàs sentint, i veure si realment tens un estat insatisfet, no?
Però ha de costar molt no sentir-se insatisfet per alguna cosa.
En definitiva, és bastant difícil, perquè tenim tantes coses que es proposen com satisfactòries, i ens ho creiem la majoria de les vegades, i ens dediquem a perseguir-les, per dir d'alguna manera. I és quan dediquem molt de temps, molts esforços. I realment, tard o d'hora ens donem compte que no és allò que realment, de forma, per dir-ho, intuïtiva, o d'una forma molt profunda, reconeixem com un estat de satisfacció, o per dir-ho també de felicitat, no? O de comoditat. Aleshores, aquest temps que perdem, aquestes diguem, energies perdudes, ens fan posar-nos en un estat de bloqueig, un bloqueig intern bastant egocèntric, d'alguna manera, i aleshores ens dediquem a la recerca més per un mateix, no? M'agradaria plantejar-ho també doncs, d'un pensament d'un mestre budista, actualment precisament és el Dalai Lama, que l'ha escollit com mestre seu, i és un pensament molt bonic, molt il·lustratiu al respecte, que diu que si vols trobar la felicitat per tu mateix, possiblement trobaràs en tot l'univers tota la felicitat que vulguis trobar en tot l'univers, o tota la felicitat de l'univers que puguis obtindre de l'univers, no? Però encara així et pots sentir insatisfet. Però si busques la felicitat pels altres, segurament hi trobaràs la teva felicitat en això, en la felicitat dels altres. I penso que això explica perfectament com ens hem de proposar el fer les coses, com deveríem d'alguna manera motivar-nos, per quina sendera hem de fer anar les nostres intencions a la recerca d'aquesta satisfacció o d'aquesta felicitat, que sempre veurem que rau en el fet de fer la felicitat pels altres, fer feliços els altres. De fet, per exemple, tenim exemples molt clars com els pallassos, no? Els que fan riure els altres, i ells no se'n riuen, ells es troben a gust fent, veient com els altres s'estan rient, no?
Oh, i tant. I tant, i tanta gent que ens està escoltant en aquests moments que segur que comparteix aquesta visió, que se sent feliç ajudant els altres i que fins i tot alguna vegada ens han trucat i han dit, és que jo, fins i tot com un acte d'egoisme, busco fer feliços els altres. Bé, perquè d'aquesta manera sóc feliç jo. Bé, és, si li volen dir egoisme...
Si és un egoisme intel·ligent o un egoisme compassiu, no?
Exacte, perquè està bé això d'egoisme compassiu.
Sí, o intel·ligent, però si trobes la felicitat... la teva pròpia felicitat en fer feliços els altres, el que estàs també egoístament és buscar la teva felicitat, no?
I quin paper, abans parlava Enrique Rullán d'expectatives, quin paper juguen les expectatives a l'hora de tenir aquesta insatisfacció després? Fins a quin punt un excés d'expectatives sempre provoca insatisfacció?
Al parlar d'expectatives, de forma general em referia a totes les coses que podem experimentar mitjançant els sentits, no? És a dir, el gaudir de les sensacions ens provoca com si beguéssim aigua salada, no? Imagina que estàs bevent aigua però està salada. El que vols aconseguir, és a dir, la teva expectativa és aconseguir eliminar la teva set, però clar, com és salada cada vegada et dona més set i l'expectativa que tu tens no es compleix mai. Això ens passa quan volem, busquem, perseguim, anem enrere sempre descontroladament del gaudí del plaer sensorial, que és com l'aigua salada. De fet, si no estigués salada aquesta aigua, és a dir, si les coses externes, les coses que podem nosaltres, els objectes que podem nosaltres experimentar mitjançant els sentits, no tinguessin una propietat de transitòria, impermanent, fossin permanents, és a dir, nosaltres podríem enfocar el gaudiment sensorial amb això, és a dir, el nostre benestar, complir amb la nostra expectativa de tenir una satisfacció plena i completa, perquè seria permanent, no seria transitòria. Però clar, totes les coses sempre estan constantment canviant, aleshores ens quedem sempre a mitges, per dir d'alguna manera, no? I això produeix una ment incòmoda, una ment que no troba complir amb aquesta expectativa. Aquesta expectativa interna és diguem un instint natural de voler o de voler complimentar amb la felicitat, la satisfacció, el benestar. Aleshores, les expectatives no es veuen mai complertes quan estàs dedicat únic i exclusivament a trobar aquesta satisfacció amb una cosa que per naturalesa no la té. Però si tu et fixes, el problema està amb la teva ment, no amb els objectes. Perquè, clar, ara sembla que les coses externes siguin dolentes, no? No és així. És a dir, no hem d'anar en contra de res. El que hem de transformar és la pròpia ment. En aquest sentit, em refereixo a que qualsevol cosa que tu experimentis mitjançant els sentits, com parlàvem abans, l'experimentes amb la consciència sensorial. La teva consciència mental està experimentant allò. És a dir, que tot, en definitiva, està en la teva consciència. Com a tal, si tu transformes la teva consciència, les coses poden ser meravelloses, poden, les pots veure d'una forma molt diferent, però mai basaràs la teva felicitat o la teva satisfacció amb això, sinó que basaràs la teva felicitat en un aspecte més intern, mental teu, en el fet de sentir-se satisfet entenent les coses com són de debò, és a dir, com tu interactues amb les coses i com treballes amb les coses. És a dir, que no et basaràs en tenir satisfacció externament amb les coses, sinó que veuràs que el teu estat mental pot estar estabilitzat i viure les coses d'una forma molt més tranquil, molt més estable.
Que això ningú t'ho pot arrebatar, eh?
No, la teva ment ets tu que la treballes.
Sí, sí. I en aquests moments, quan parlem d'estímuls sensorials, també podríem incloure-hi en aquest pack, com si diguéssim, la gent que en aquests moments estic escoltant, ho dic també pensant en alguns programes, no? Hem escoltat molts testimonis, evidentment, ja fa més d'una temporada que hi som, gent que busca sentir aquelles emocions en l'amor i en l'enamorament que els omplin, no? I que busquen aquestes emocions. Llavors ens està dient en Ricard Rullan que aquestes emocions passen, que per tant no ens hi hem d'aferrar.
Bé, d'alguna manera hem de matitzar una cosa, que en qualsevol cas les emocions positives s'han de desenvolupar amb la nostra ment. Parlaven de treballar la nostra ment, no? Les emocions positives, que no estan arrelades o no estan basades o no estan enfocades en una sensualitat, cal desenvolupar-les. Per exemple, parlàvem de l'amor i la compassió, virtuts com la generositat i altres emocions que tots tenim interiorment i que podem desenvolupar amb un grau il·limitat, aquestes cal conrear-les, cal desenvolupar-les. Però si et fixes, el matís és precisament que, per exemple, si tu t'enamores de qualsevol cosa, d'una persona o d'un objecte, si en aquell moment tu hi projectes una afecció, un aferrament envers allò, és quan la cosa s'espatlla, perquè aquesta emoció positiva, si no estigués, diguem, no la transformessis en una negativa, deguda a l'aferrament és negatiu, l'afecció és negativa, i aleshores això és que et fa perdre una mica el control de tu mateix, i aleshores les coses acaben espatllant-se, no? Si tu, per exemple, t'enamores d'una persona i en aquell moment aquest enamorament està única i exclusivament basat en el desig sensual de gaudir del vostre cos, a la llarga pot acabar malament, perquè en definitiva potser amb una relació amb una persona o amb experimentar les coses exteriors, el que busquem és quelcom més satisfactori. Perquè clar, una relació entre una bona una parella és molt bona, i estimar-se està molt bé, però quan aquesta relació està única i exclusivament basada en una sensualitat, acaba ser decebent, perquè no hi ha aquella relació amorosa autèntica, és a dir, no hi ha la emoció positiva que cal desenvolupar, sinó que està exclusivament basada en una emoció negativa, com pot ser el desig i l'afecció, l'aferrament per obtenir plaer d'aquella persona. És inclús un aferrament al propi egoisme i a la pròpia, diguem, egocentrisme, buscar només per tu també. Aquí és quan les coses s'espatllen. No vol dir això que les emocions positives no calgui desenvolupar-les, òbviament. Hem de ser éssers humans amb un cor obert, càlid, i aleshores treballar l'amor, la compassió i moltíssimes actituds mentals que desconeixem nosaltres mateixos, i realment val la pena desenvolupar-les.
I si algun oient vol treballar-se això del desaferrament, si algun oient vol desaferrar-se, a part de decidir que vol no aferrar-se a les coses ni a les persones, què pot fer? Perquè clar, fins a quin punt és només obra, com si diguéssim, de la voluntat?
Bé, el desaferrament és també un resultat d'una miqueta del coneixement i de la saviesa, no? d'entendre com les coses són en realitat, perquè a vegades nosaltres estem com una mica enganyats per les coses. Nosaltres veiem les coses realment molt sòlides, no? Les veiem sòlides en el sentit de que la nostra consciència l'experimenta com una cosa, diguem, que estan aquí, no? Veiem una cosa i directament pensem això així, sempre ha sigut així i sempre serà així, no? Aleshores, veure que tenen, les coses tenen un canvi, una constant transformació, això és important saber-ho, no? Poder-ho realitzar directament, això va molt bé. Però d'entrada, per desafeccionar-se envers l'aferrament en un mateix, cal tenir un pensament d'abandó, un pensament d'abandonament o de renúncia, que es diu en budisme. Es diu la renúncia és precisament això, és abandonar tot allò, tot el teu treball o el teu forma de pensar o la teva forma de ser, que acaba d'alguna manera produint un efecte contrari al que tu estàs buscant. Si tu vols satisfacció, vols felicitat i plenitud i estàs desenvolupant una actitud egocèntrica i egoista que et fa d'alguna manera actuar negativament sense aquesta renúncia o sense aquest abandó, el que fas és transformar les coses en resultats negatius en lloc d'aconseguir tenir resultats positius. És a dir, l'actitud d'entrada és aquesta, és d'abandonament en un mateix. És a dir, per exemple, abans parlàvem dels pallassos, no? O de les persones, o per exemple els oients, que tenen aquesta, o tothom, tenim de forma innata o aquesta qualitat compassiva, no? La compassió ens fa pensar en ajudar els altres, ajudar els altres sempre a que tinguin allò que necessiten. Per exemple, vas pel carrer, veus un poble, li dones una almoina, per exemple, no? És aquella qualitat de la ment que desenvolupa aquestes actituds i emocions positives. Aleshores, això està basat en un abandonament en un mateix, perquè si tu dones alguna almoina, per exemple, no l'estàs fent servir per tu, és a dir, estàs en aquell moment deixant aquest aferrament, aquesta reclusió amb el teu egoisme egocèntric i t'estàs obrint, t'estàs abandonant a tu mateix. És a dir, és una actitud de renúncia, no? Aquesta actitud de renúncia es pot desenvolupar també com les emocions positives en nivells molt elevats perdó, fins a arribar a extrems en els quals acabes completament amb aquest, diguem-li, aferrament en el jo, que és un jo, en definitiva, que és un concepte creat per un mateix. No és una cosa que existeixi. Si fos una cosa existent per si mateixa, en essència, indestructible, no caldria fer res, perquè seria una realitat, seria una veritat. Però com és un concepte creat per nosaltres mateixos, és a dir, és com un reflexe, com el reflexe de la lluna en l'aigua, no és autèntica, és un canvi. És a dir, ja nosaltres tenim una individualitat, és clar, no? Som individus com a tal, però aquest concepte espatlla aquesta sensació d'individualitat, de ser un individu, no? I és una cosa il·lusòria que no existeix. Com a tal, si tu la treballes amb aquesta renúncia, és quan aconsegueixes eliminar completament aquest concepte creat per tu mateix, que és il·lusori, no és existent.
Quantes coses, eh? Quantes coses que hem après sobre la insatisfacció i molts ingredients que ens poden portar a la insatisfacció. Alguna cosa més? Vol afegir alguna cosa més abans d'acabar, Ricard?
Bé, jo recomanaria, en definitiva, a vegades seguir una miqueta aquella veueta interna que tenim, però que es diu, en budisme es diu que és el teu propi mestre. Però, clar, a vegades ens podem equivocar de moltes formes i cal relaxar-se una miqueta, cal quedar-se una miqueta amb un mateix una estona. A vegades per aconseguir no deixar-te portar tant per les emocions negatives, cal reflexionar sobre elles, analitzar-la, com et comportes, com penses, què fas, què no fas, no? I aleshores avaluar.
Per això en el moment que ja no tens l'emoció, o en el moment que tens l'emoció?
Bueno, en el moment que tens l'emoció, si no la tens massa controlada o massa treballada, segurament et...
Ets incapaç.
Sí.
Se t'emporta.
Se t'emporta, és clar. És com si tu portes les regnes d'un cavall, i en aquell moment pas les regnes, el cavall es desboca i pots caure del camí, no? És desastrós, pot ser desastrós, i a molta gent li passa l'acció de matar, per exemple, la gent que mata per despit o per altres coses, moltes raons de matar, doncs és perdre el control d'un mateix, d'alguna manera, no? Però després sempre hi ha la reflexió, Aleshores, en aquest moment, si no controles, pots reflexionar-hi després i veure quins resultats t'han produït, t'han portat, no? I aleshores tractar de canviar. Però d'alguna manera això, aquest procés, et portarà a tractar d'evitar-ho per endavant. És a dir, que no, quan et surti una emoció, en aquell moment tractar de tallar-la, tractar de controlar-la i fer-la desaparèixer com més puguis, com millor puguis. El típic conta fins a 10 que es diu, no? Tothom diu, no? Quan t'enfades, quan t'empipes, conta fins a 10, respira a fons i calma't, no? Doncs això és molt fàcil de fer, entens? Però abans de que surti, això és l'important, perquè aleshores és quan et posa en perill a tu mateix i als altres, i sobretot quan ho puguis veure, és a dir, si fas aquest moment que jo deia de tranquil·litat, d'estar amb tu mateix, de reflexió, aleshores és quan realment pots contemplar la teva pròpia ment i com funciona, i aleshores en el moment immediat o exacte que està sortint aquella emoció, aleshores en aquell moment pots treballar-la i fer-la desaparèixer. Això és com ho podríem fer amb l'aspecte més òptim, però d'alguna manera, si sorgeix, com hem dit abans, després ho pots remediar evitant una nova vegada.
Molt interessant. Doncs, Ricard Rullán, ara només cal aplicar-ho.
Exactament.
I aprendre a aplicar-ho. Moltíssimes gràcies, una nit més. Que tingui una nit plàcida. Fins ben aviat.
Bona nit. Gràcies, ha estat un plaer.
Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra. Gaspar Hernández.
Je reviens encore. Tu n'as même pas vu que j'étais partie alors. Je suis revenue comme on rentrerait au port. Fatiguée de passer par-dessus bord. Je reviens. Je reviens. On a déjà vu
Una nit a la terra.
Comencem les lliçons de vida d'aquesta setmana dedicades a parlar de medicina i ho fem amb el doctor Miquel Masgrau, col·laborador habitual d'Una nit a la Terra, amb el qual volem tancar aquesta temporada de programa. Bona nit, Jordina Terré.
Bona nit. Doncs ahir explicàvem que el doctor Masgrau es va formar en medicina alopàtica, però que ben aviat es va qüestionar l'ús d'aquesta medicina i la desaparició dels remeis casolans que feien servir les àvies a casa de tota la vida en la curació dels malalts. Aquesta primera incògnita el va dur a viatjar per diferents països i, en certa mesura, reconstruir l'evolució de la medicina. El doctor Masgrau va triar començar a fer aquest camí a les selves brasileres per conèixer doncs, la medicina dels indígenes i a poc a poc es va anar desplaçant fins a arribar a la Xina i a la medicina tradicional xinesa.
De cada lloc podem dir que en va prendre algun remei?
Doncs no exactament, perquè del primer que es va donar el doctor Masgrau és que els remeis no són exportables, és a dir, que a cada lloc s'ha d'aplicar els remeis dels productes de la zona i que tampoc es poden exportar i aplicar doncs, en altres medicines i de diferent manera i en altres països. Però sí que hi ha quelcom en la relació malalt i metge que és present en aquestes altres cultures que va visitar i en l'arrel de totes elles i que sí que es pot exportar aquesta relació, aquesta quelcom eteri.
Vaig estar molt temps a l'Amazona, estava molt descol·locat i em vaig posar a treballar a metge de poble, que era el lloc on em trobava millor. I allà em vaig trobar amb les limitacions de la medicina oficial, de la nostra medicina tradicional, perquè era un poble molt, molt tradicional també, que tothom coneixia els seus remeis, i anava al metge quan fallaven els remeis, i fins i tot hi havia els curanderos. O sigui, el metge recollia el que quan fallava tot l'altre. Servia per veure fins a quin punt eren efectius o no ho eren. I em vaig trobar amb això, me'n recordo el primer cas que vaig, el cas de l'acupuntura, el que em va obrir els ulls va ser un senyor que tenia un mal genoll que no se li passaven res, no podia prendre fàrmacs perquè n'havia pres massa ja i li feia mal l'estómac i no, els especialistes també el havien desahuciat perquè era complicat baixar a la ciutat els especialistes i aleshores tenia un manual d'acupuntura i li vaig posar quatre agulles, vaig dir a veure i l'endemà aquesta persona no li feia mal al genoll i vaig dir tot així, això si no tenim ni idea això ha funcionat, aquí hi ha una cosa molt sèria.
Pel que es desprèn de les explicacions que ens feia el doctor Miquel Masgrau, en la majoria de cultures doncs, el metge està l'últim esglaó, una mica diferent del que passa aquí doncs, a Occident. De fet, el doctor Masgrau propugna una mica doncs, aquest objectiu més de les tribus primitives, de que cadascú és responsable de la seva salut i aquesta responsabilitat és la medicina en si. No és tant que la medicina vagi relacionada amb el metge, és a dir, que tothom ha de procurar per la seva bona salut i que el bon metge, segons les explicacions del doctor Masgrau, és aquell que aconsegueix de mantenir la població saludable i que el vagin a veure poc.
Però us he de dir que el que realment em va servir va ser quan em vaig trobar llocs on no podia parlar. És a dir, quan no hi ha comunicació verbal, a l'Amazones, per exemple, és allà realment on hi ha la lliçó de vida de debò. O sigui, veure com el viatge de debò és submergir-te en una situació a la qual no pots parlar, a la qual només hi ha relació no verbal. i allà s'aprèn tant, sobretot, bueno, en el meu cas, anàvem amb el cap verge de prejudicis, no? O sigui, no tenia el cap d'un antropòleg que va allà a estudiar els llocs aprenents i es fixa els petits detalls per una mica per incorporar-lo a la seva base de dades, diguem, no? Anava simplement a mirar, o sigui, impregnar-me del que passava. I això és interessant per dos sentits. Primer, perquè coneixes aquella cultura d'una manera molt diferent que si vas amb prejudicis. I d'altra banda, el que és més interessant encara és que des d'allà veus la teva vida aquí, veus la vida que es fa aquí, veus la medicina aquí, la manera de ser, la nostra manera d'actuar.
Diríem, doncs, que va ser la falta de recursos el que va fer aprendre més el doctor Masgrau.
Exacte, com també li va passar en la seva estada en un manicomi a França, on va treballar també de metge, ja que en aquella estada doncs, va poder reflexionar i aprendre sobre allò que era normal i allò que no ho era, ja que, malgrat ell domina diverses llengües, i aquest doncs, no era el problema principal, sí que en aquell entorn doncs, de psiquiatria, sí que, i amb un altre idioma, una altra manera de fer, doncs això li posava una barrera i una distància suficient com per poder analitzar doncs, quina era la normalitat de les persones i com s'han de desenvolupar en societat. L'observació i l'enginy, per tant, del doctor Masgrau doncs, van fer que s'aguditzessin amb aquestes diferents estades, practicant la medicina en totes elles, tant al Brasil, doncs, també com al Portugal, o com a França, en aquest manicomi que dèiem.
Com diu ell, per aprendre coses noves cal buidar-se d'idees velles.
Exacte, i en el procés d'aprenentatge, el doctor Masgrau, i a partir d'aquest petit descobriment empíric que va fer amb l'acupuntura, de provar a veure si les agulles realment doncs, alleugien el dolor d'un genoll en un dels pacients que va tenir, aquest enginy afilat el va fer decidir-se per anar a la Xina per veure quin era el treball d'alguns dels pocs metges. Ell ens ha matisat sobretot doncs, que ja gairebé no en queden de metges de la Xina que practiquin la medicina tradicional xinesa. Doncs ell va poder conèixer alguns, treballar amb ells, veure quina era la seva feina i doncs, aprendre'n d'aquests metges xinesos.
Suposo que ser afortunat de tenir els últims contactes amb això, amb tribus que no havien vist mai cap blanc, per exemple, no? O amb xinesos, metges xinesos, que estaven al seu aire treballant pel seu compte, de la manera tradicional, que això també s'ha acabat pràcticament, no? I vaig enganxar les restes de tot això i realment és el que m'ha servit més. Més que no pas el fet d'estudiar en si, perquè una mica tenim la idea de que els coneixements, nosaltres, la nostra cultura, però els coneixements són una cosa positiva, són una cultura que acumula tot, no? Llavors anem, i quan anem pel món, com van fer els anglesos, no? Anem allà i repinyem tot i fem grans museus i volem treure tot de fora i quedar-nos nosaltres, no? I també coneixement, anem allà a veure com s'ho fa el bruixot, que jo vull fer com ell, o els xinesos, no? Vull aprendre el que ells fan per fer-ho aquí. Quan, de fet, t'adones que el procés d'aprenentatge ha de ser al revés, sobretot quan vas a cultures que són molt més senzilles que la nostra. O sigui, realment, per aprendre, el primer que has de fer és deixar puestos, o sigui, buidar-te de prejudicis, netejar i aleshores impregnar-te del que ells aporten. O sigui, que quan viatges és més important el que deixes que no pas el que... O sigui, si vols agafar alguna cosa, primer has de deixar, si no hi cap tot.
Una vegada visualitzat tot el panorama mèdic mundial, gairebé podríem dir, doncs el doctor Masgrau certifica que realment la medicina és curativa segons sigui la relació que hi ha entre metge i malalt i pacient. La medicina, doncs, pel doctor Masgrau són uns coneixements adquirits al llarg de generacions, però aplicat a art, sobretot doncs, fer esment al fet creatiu i artístic de la medicina. Doncs la medicina és aquest coneixement aplicat a art per als diferents terapeutes, molt allunyat aquesta imatge del metge potser buròcrata més estereotipat a Occident.
Hi ha molts factors, eh? Un és la intenció del metge, això compta molt. És una cosa que passa entre metge i malalt, no? O sigui, què és el que fa que aquest metge capçalera... O un metge, vull dir, de la societat social. És que no tots els metges curen igual. O sigui, el mateix medicament donat per un metge o donat per un altre, segons en quines condicions, segons com és el metge, és eficaç o és molt menys. O sigui que l'eficàcia no està només en el medicament, no? O sigui que està en una relació que es crea entre el metge i el malalt, no? I això passa tant això a la seguretat social com a la consulta privada, com passa a l'Àfrica, avui dia a les tribus africanes, o passa amb els xamans, o passa i fins i tot a la medicina xinesa. La manera de fer acupuntura d'un metge a un altre es acabaria completament, molt més que amb la medicina occidental, perquè no és una ciència tan estereotipada com la nostra, tan prefixada.
Demà continuarem escoltant les lliçons de vida del doctor Masgrau. Si voleu més informació podeu anar a la seva pàgina web, masgrau.net. Gràcies, Jordina. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra.
Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra.
Thank you. Bona matinada. Evitaré dir el meu nom, perquè el que haig d'explicar no és qüestió de que se sàpiga qui sóc jo. Però estic casada des de fa més de 10 anys, sense fills. N'havien volgut fa uns 3 anys, però no van arribar. El meu marit, per unes qüestions religioses que ara seria llarg d'explicar, es va negar que jo fes cap tractament de fertilització. Jo ho haig de reconèixer, vaig pensar en aquell moment que em volia separar, però no vaig tenir valor per fer-ho. La família del meu marit és un clan molt poderós, i no m'atreveixo. Després, un any després, les coses entre ell i jo van millorar una mica, fins que es van tornar a torçar. Es podria dir que entre tots dos hi ha molta negativitat. Ell és un home de món, un empresari respectat, amb molts contactes. Jo tinc la impressió, a mi em veu com una pija tonta. I això que aviat faré els 40 anys, però em tracta com si fos una naneta. Bé, el que us volia preguntar és tota una altra cosa. No faria aquesta pregunta si no em pogués emparar en el meu anonimat. Revelar això a cara descoberta jo no podria per res del món. El cas és que el meu marit crec que abusa de mi. Bé, no és exactament que abusi, perquè ell és el meu marit i, per tant, no està fent res que no pugui fer. Però m'agradaria parlar-ho més amb ell, i si jo no en tinc ganes, que ell no s'acabés imposant sempre. El que passa és que cada nit, quan acabem de sopar, ell detesta mirar la televisió, té ganes de fer l'amor amb mi. Cada nit, i jo no tinc moltes ganes de fer-ho, perquè us haig d'enganyar. Al començament li deia que no, que estava estressada amb temes familiars, que no és que no m'agradés, però ell semblava fer-se el sord i em penetrava sempre d'una manera brutal que a mi em feia mal, molt de mal. Més endavant ha continuat fent el que ell vol. Jo no estic dient que no puguem fer l'amor, a mi m'agrada, esclar, també m'agrada, però m'agradaria parlar-ho més, perquè de vegades tinc la sensació que, a pesar que és el meu marit, m'està violant. En un cas com aquest, què es pot fer per fer-lo entrar en raó? Gràcies pel vostre ajut.
Bona nit,
què es fa?
Què tal, Jordi, com estàs?
Avui una mica trist.
Per què?
Home, perquè s'acaba la temporada.
Efectivament, s'acaba la temporada i trobarem a faltar el teu somriure.
Sí, i segurament més d'un oient els nostres consells, no? Perquè l'estiu és una temporada també alta.
Oh, i tant,
pel que fa a freqüència de relacions, amors d'estiu, etc.
Cal recordar que al setembre augmenten escandalosament els divorcis. Hi ha moltes més separacions després de la convivència.
Sí, sí.
Bé, doncs parlem d'aquest correu electrònic de la nostra oient que s'estima més romandre en l'anonimat i que té prop de 40 anys i està casada des d'en fa més de 10. Amb el seu marit havien buscat canalla fa uns anys, però no hi va haver manera. Ara, el seu marit, un home influent, ben relacionat, sembla que no la tracta del tot bé. La força a mantenir relacions sexuals sense el consentiment d'ella.
Bé, doncs som-hi. Pel que ens expliques en el teu correu, aquesta és una relació eminentment desigual, de sotmetiment absolut. Tu has de fer el que ell vol, t'hi has d'adaptar, pel que ens en dius, no? El fet que sigui el teu marit no li dona permís perquè et maltracti, això és una obvietat que no hauríem de recordar, no?
És que jo crec que és escandalós.
És escandalós, sí, és escandalós, però probablement si comencéssim a fer una recerca... Això és molt difícil de recercar, però hi hauria molts casos d'aquests, no?
Però
molt més cara, però n'hi hauria molts d'aquests.
Jo crec que és aberrant.
És aberrant, però clar, jo estic casada amb aquest senyor i per tant doncs ja és normal, no? Encara que jo no en tingui ganes, de casos d'aquests, Gaspar, malauradament n'hi ha més que no sembla, no? Abans que res, però, tu has de tenir molt clar. El cas és que el teu marit crec que abusa de mi. Bé, no és exactament, això ho dius tu, eh? Bé, no és exactament que abusi, perquè ell és el meu marit i, per tant, no està fent res que no pugui fer. Això ho cito literalment d'aquest correu electrònic.
Quan està parlant d'un marit maltractador.
Justament. Mm-hmm. Però això és una qüestió de mentalitat, eh? I fer entendre això, nosaltres ho veiem molt clar, però de vegades no és tan clar, no? I sobretot quan estàs dins d'un matrimoni. Bé, això que escrius, tot això que he citat, El cas que és que el meu marit crec que abusa de mi, però clar, és el meu marit. Això que escrius, tot això, si em permets, és, com dèiem amb en Gaspar, una barbaritat o poc menys que una barbaritat. Què vol dir que no està fent res que no pugui fer? En realitat t'està violant, està mantenint amb tu una relació íntima no consentida, i això només respon a un nom popular, el de violació. No se'n pot dir d'una altra manera. Bé, tu has fet un primer pas. De moment has enviat un correu electrònic a aquest programa denunciant, el verb és meu, però crec que ho has fet amb aquesta intenció justament, denunciant que el teu marit abusa de tu. És, tot això, es miri del dret o del revés, un abús i no se'n pot dir d'una altra manera. Què cal fer a partir d'aquest moment? Bé, em sembla que el cas és prou delicat perquè busquis informació psicològica específica, més aprofundida, més al detall, més particularitzada. Abans, però, escoltem què n'opina la nostra psicoanalista, la nostra especialista també en aquesta matèria, Yolanda Sussin, que diu el següent. Abans que res, m'agradaria reflexionar sobre el que ens pot fer sentir el mail de l'oient. Ella diu que el seu marit la tracta com una naneta, és a dir, com algú immadur a qui se li ha de dir què, com i quan ha de fer les seves coses. I què és el que ha fet en Llavina? Exactament això. Ja n'hi ha prou de tractar les dones com a pobretes inútils que, per raons ridícules, fruits de l'angoixa que provoca la situació i per tal de poder justificar-la i acceptar-la d'alguna forma, no poden lliurar-se o deslliurar-se del seu marit maltractador. Són persones amb conflictes, és clar, però per a triar, persones per triar com a parella i company de vida algú que els hi amargui la mateixa vida. De debò podem pensar que una dona de quasi 40 anys no sap si el seu marit l'està violant o no, si es tracta o no d'un abús. Ara bé, el que sí que pot passar és que un faci com si no se n'adonés, com si no hagués sentit tal cosa, com si, i això sí que cal analitzar-ho, per més ben dit, amb un professional, en aquest cas amb un psicoanalista.
I avui el llibre és Parejas en conflicto, recopilat per Carles Pérez Testor, de Paidós.
Exactament. En aquest llibre llegim coses com aquestes. Abús sexual s'exerceix per mitjà de pressions físiques o psíquiques que imposen relacions sexuals no desitjades mitjançant coacció, intimidació o indefensió. La violència sexual es produeix quan s'obliga l'altra persona a mantenir relacions sexuals en contra de la seva voluntat o d'una manera que no desitja. Les agressions sexuals van des de qualsevol tipus de contacte sexual no desitjat fins a l'intent de violació o a la violació mateixa. Podríem distingir tres nivells de gravetat en els abusos sexuals. El primer, menys greu, petons sexuals, tocaments del cos vestit. El segon, greu, tocaments del cos despullat, penetracions manuals. I un tercer, molt més greu, fel·lacions, cunilingus, penetracions genitals. La violència sexual conté les dues variants assenyalades. Sempre hi ha un sotmetiment corporal, un maltractament físic, i sempre es vulnera la integritat emocional, maltractament psicològic.
Ho deixem aquí, fins aquí els mails d'amor, fins aquí una nova edició d'aquesta última setmana d'Una nit a la Terra. Bona nit, Jordi.
Bona nit,
fins demà. Bona nit.
Una nit a la Terra, amb Gaspar Hernández.